Feliç Dia Mundial del Teatre. Molt bon vespre, teatreres i teatrers. Sabadellencs, avui els astres s'han alineat i coincideix l'emissió del nostre programa amb el Dia Mundial del Teatre, el 27 de març. I en un dia tan especial pels amants del teatre, nosaltres no podem ser menys. I us hem preparat un programa especial. Un programa que és possible gràcies a l'equip habitual format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet. I volem aprofitar la presentació de l'equip per donar les gràcies al Genís, el tècnic en pràctiques que ens ha acompanyat durant aquesta primera part del curs, i agrair-li especialment el suport que ha donat al programa a l'hora de preparar les gravacions i donar-li aquell punt de màgia a la ràdio i corregir els petits errors que molt sovint cometem els que estem davant del micro. Gràcies, Genís, i com diem la gent de teatre, que tinguis molta merda en totes les teves actuacions professionals futures. I dit això, us expliquem els continguts d'aquest Amunt al Taló especial Dia Mundial del Teatre.
Amunt al Taló.
Començarem amb el repàs a la cartellera teatral de la setmana, a la platea indiscreta, on aprofitarem per parlar de dues obres que només es representen aquest cap de setmana. De moment, Café Libertade i una trama mal ordida. Tot seguit, entrem a la programació especial i escoltarem la lectura del missatge del Dia Mundial del Teatre, que estem supersatisfets que ens llegeixi la jove i prometedora actriu sabadellenca Elisabet Casanovas. Després parlarem de l'Estruc. Com que el Dia Mundial del Teatre serveix per donar a conèixer el teatre, ensenyarem els interiors d'un equipament fonamental per a les arts escèniques a la nostra ciutat. I acabarem anant de franc al teatre amb l'Elvira Frank, que ens comentarà les obres que ha anat a veure aquesta setmana. Ah, i entremig de tot plegat, veurem si ens ha arribat alguna càpsula sobre la colla de Sabadell, que ens va prometre que ens enviaria setmanalment el Pepito, a veure si el Bernat l'ha recollit avui a la bústia de Ràdio Sabadell. I presentats tots els continguts, comencem el programa d'avui, el número 112, 27 de març de 2019, Dia Mundial del Teatre. Amunt al Taló!
La platea indiscreta.
I comencem aquest programa especial del Dia Mundial del Teatre anant a veure la platea indiscreta de la cartellera setmanal, que això no ens ho podem deixar perquè hem d'explicar l'actualitat de teatre de la nostra ciutat, que a més aquesta setmana va molt farcida. Oi que sí, Bernat?
I tant que sí. Primer de tot, voldria, des de la meva persona, felicitar a tothom pel Dia Mundial del Teatre, tots els seguidors i seguidores del programa i del teatre en general. Llavors, doncs sí, comentar això, que tenim una setmana molt plena precisament per, no sabem si per commemorar o no aquest Dia Mundial del Teatre, però és realment molt plena. Començarem al Teatre del Sol, on fan pleno, perquè tenen a la Sala Gran Fioretes de Vidre, dissabte a les 6 i diumenge a 6:45. Llavors també prorroguen Godspell el dissabte a 9:15 i el diumenge a les 6. Llavors a la Sala Biblioteca faran Café Libertade, que ara en parlarem.
Ara els entrevistarem, exacte.
Llavors també a l'Alternativa faran La Botiga dels Horrors, dissabte a les 10 i diumenge a les 7. A l'Estruc faran Jueves Absurdòpates, de la companyia Absurdòpates. Dijous a les 9, al bar. Al Casal Pere IV faran una trama mal ordida que també parlarem amb ells. A la Can Capablanca, la sala quartera que tenen, faran El mar no hi cap dins d'una capsa de sabates, el divendres a les 9. I llavors teatre infantil a Dojo, perquè hi ha 4 espectacles de titelles aquest cap de setmana. A l'Espai d'Arts Escèniques Sonji Kune, Perduts i Peluts, diumenge a les 12. A la llibreria Macondo, la llibreria petita del centre del carrer de la Rosa, Animals i Animalons, divendres a les 6. Al Teatre Arlequí estrenen Sant Jordi i el Drac, dissabte a les 6 i diumenge a les 12, ja per anar encarant l'ambient de Sant Jordi d'aquest abril. I a la Sala Miguel Hernández faran En Jan Tot i Flan, diumenge a les 6. Aquests 4 espectacles, repetim, que són de titelles i pels més menuts de la casa.
Molt bé, i Bernat, per acabar la platea, has mirat si ens ha arribat algú la càpsula que ens va prometre el Pepito la setmana passada sobre la colla de Sabadell?
Doncs sí, la veritat és que sí, he anat a mirar abans d'entrar aquí i l'he trobada, i aquesta setmana escoltarem una bona explicació del que és la colla.
Molt bé, doncs escoltem aquesta càpsula de sobre la colla de Sabadell.
Endavant.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
de Sabadell. No vinc a descobrir-vos res que no sapigueu. En tindré prou en refrescar-vos la memòria i la vostra curiositat vers un grup que compleix enguany el primer centenari de la seva fundació a la Font del Saüc, la Colla de Sabadell, també conegut com el Coro de Santa Rita. Un grup trencador, poca solta, divers en l'art, gamberro, que trencà la monotonia cultural del moment i donà a conèixer el nom de Sabadell més enllà de l'àmbit industrial. I ho faré sota la consigna que ells mateixos van crear. Estem voltats de poca vergonyes. Esteu, doncs, convidats des d'ara mateix a compartir aquests breus minuts setmanals de records que, en el millor dels casos, només tenen 100 anys. Benvinguts, doncs, a Estem voltats de poca vergonyes. Formaven la colla Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, escriptors i poetes, Antoni Vilarrufat i Ricard Marlet, pintors, Lluís Parcerissa, periodista, Josep Maria Trabal, advocat, Miquel Carreras, filòsof, i Joan Garriga, farmacèutic. Tots ells, sense excepció, també artistes en diferents camps. Com deien ells mateixos, ens trobàrem tot just sortits de l'adolescència i començàrem a viure, com aquell qui diu, de tronc. Sabadell, la nostra petita pàtria, era una ciutat atrafegada i sorruda, trista i rica. En aquell medi, nosaltres ens sentírem no pas millors, però sí diferents. Al principi fórem uns éssers asocials i recalcitrants, però a poc, i cal reconèixer-ho, no sempre amb una clara consciència del que fèiem, vam provar de remoure tanta monotonia. Érem alegres i no teníem problemes urgents que ens entrebanquessin. Una nit d'hivern vam iniciar una expedició de càstig contra el veïnat i l'Ajuntament. Tots portàvem uns quants rocs a la butxaca. La consigna, trencar tants fanals com poguéssim. Una hora més tard ens reagruparen per rendir-nos comptes. L'endemà passat, la secció de successos del diari de Sabadell, el mateix Obiols denunciava la salvatjada i insistia en la ineficàcia i lenitat dels serenos i vigilants. Mesos després, jo mateix, hi publicava un sonet, La brava cosa. Manat per la fretura de fer mal, damnat instint que rarament s'imposa, i pensant portar a cap la brava cosa, una vegada vaig petar un fanal. A mitjanit, en un desert raval, ma gesta en pocs segons restà conclosa. Com un vespa vola vers la rosa, brunzí el roc vers la llum. Era fatal. S'oí un gran crit de vidres i de zinc, i damunt la vorera encara el drink perdura del cacau, mentre la flama, amb la segona mort, lluita un instant. Jo emprengui la fugida a tota cama com qualsevol bergant. Joan Pandonista, és a dir, era el pseudònim de Joan Oliver, diari de Sabadell, 31 de desembre de 1925.
Amunt al taló.
Qui els havia de dir als assistents d'un taller de creació literària que la seva història acabaria convertint-se en una obra de teatre? I és que la novel·la Una trama mal ordida, escrita per nou autors, ha estat adaptada al teatre per la Maite Soler i dirigida per Josep Salomó amb la companyia l'Associació Artística Encert. I avui tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Josep Salomó, el director. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Què tal? Com va sorgir la idea de fer aquest muntatge a partir de la novel·la?
Mira, t'explico molt ràpid. Tot va ser per culpa d'un regal.
Sí?
I ja diràs, de què? Un regal? Mira, a la Mercè, la meva senyora, li regalen aquest llibre. I se'l llegeix i diu, això ho podíem fer un teatre. I me'l dona a mi per llegir. El llegeixo i jo li dic, ja l'hem liada. Perquè a mi també m'agrada. Però, esclar, aquí tenim un dilema. Això és molt maco llegir, però representar-ho ens falta una adaptació teatral. I pataplam. Aquí ja és quan entra la Maite Soler. És un crac, la Maite.
Yeah.
Li donem el text, li expliquem, bueno, a ella també li encanta, i en 15 dies ens torna el text amb tota l'adaptació teatral.
Molt bé.
I després, bueno, ella ens va fer l'adaptació teatral. El que sí és cert és que jo, diguéssim, a darrere he tingut que fer una readaptació perquè hi havia, diguéssim, doncs, una sèrie de canvis i modificacions que havia adequat amb espais escènics, però bueno, ja està. A partir d'aquí, patapam, ja tenim el text fet.
Molt bé, i el públic de la nostra ciutat s'hi sentirà molt identificat, oi? Perquè l'obra tracta passa a Sabadell als anys 50, és així, oi?
Sí, correctament, sí. L'obra està escrita per sabadellencs, es passa a Sabadell, entre Sabadell i Bellaterra, i, evidentment, tots els actors nostres també som de Sabadell, i l'estrenem a Sabadell, com no podia ser d'una altra manera.
Clar. I ja teniu, de totes maneres, ja fa dies que teniu les representacions plenes de públic.
Sí.
Es fa a la sala del carrer Laci, de l'auditori del carrer Laci, aquest cap de setmana, però no sé si teniu
Correcte.
Previstes ja algunes properes representacions perquè els nostres oients o perquè els que no puguin venir aquests dies doncs puguin venir a veure l'obra.
Sí, a veure, sí que tenim previst, el que passa és que encara no sabem el lloc ni la data, però sí que la tornarem a fer perquè... motivat perquè, esclar, ja fa 15 dies, quasi 3 setmanes, que les entrades estan exaurides, tant en les dues representacions, i ja tenim llista d'espera, doncs, per la propera, però no tenim encara definit data ni lloc.
Val.
Ja t'ho sabrem.
Doncs estarem molt alerta i ja ens informareu i veniu aquí a l'estudi i ens expliqueu més àmpliament amb actors també doncs aquestes representacions d'una trama mal unida que d'omenys són aquest dissabte i aquest diumenge a les 9 i a les 6 de la tarda a l'auditori del carrer Laci. Josep, moltíssimes
Correcte.
Gràcies per atendre la nostra trucada i molta merda aquestes representacions.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Entendre que els pobles de la península Ibèrica no són només de matriu castellana segurament ens estalviaria molts dels conflictes que tenim plantejats a l'actualitat. Portugal, Catalunya i també Brasil són alguns d'aquests pobles sorgits d'aquesta península en forma de pell de brau, com deia Espriu. Doncs el punt de trobada entre aquests tres pobles és l'espectacle que podreu veure en principi només aquest cap de setmana a la sala de la Biblioteca del Teatre del Sol amb el nom de Café Libertade. I estem molt contents que ens acompanyi la Bruna Feliciano, que ja té les mides ben preses de la sala biblioteca després de participar a la Cantant Calba i que és, a més, una de les impulsores, creadores i intèrprets d'aquest espectacle. Bon vespre, Bruna, què tal? Com estàs?
Hola, sala, molt bé.
Com va?
Molt bé.
Escolta, explica'ns una mica quina forma té aquest Café Libertade.
Mira, és una forma... No es puc descriure només amb una paraula, sinó que és un conjunt, és un projecte, sobretot, de teatre social o... socialment teatral, com li vulguis dir. Llavors és un projecte que nosaltres hem parit amb molt de carinyo, i ho estem treballant, i hem treballat durant molts mesos amb molt de carinyo, i que uneix dansa, poesia, història, hi ha una mica de tot teatre en si mateix, música, i tot això està reunit en aquest projecte, i és un projecte que permet apropar i al mateix temps veure que en aquest apropament som tots diferents, però tots molt semblants.
Ja, i com va sorgir la idea de fer aquest espectacle?
La idea és que jo de vegades m'aixeco a les 4 del matí i tinc idees. Llavors vaig començar a liar gent i aquesta gent que he liat, d'alguna manera, doncs m'ha acompanyat i entre tots hem fet un projecte molt bonic i que us convido tots a venir aquest cap de setmana i a veure'l.
Perquè dius que té tots aquests formats, però sí que té aquest Café Libertade, aquesta Libertade, no? És una mica el tema comú de tots aquests diferents formats, oi?
Mira, nosaltres hem unit el cafè, que és un element comú dels tres països, que a tothom l'agrada molt el cafè, doncs és un element comú, passa en una cafeteria, i un és Portugal, Brasil, Catalunya, en un és de que seguint aquest cafè, tingui els gustos que tingui, sigui del tipus que sigui, porta sempre una llibertat. Libertad és llibertat en portuguès. I hem unit, aquest és el fil conductor, per dir-ho així, de l'espectacle, i que ens permet, doncs això, analitzar... des del 1640, que a Catalunya van passar moltes coses, a Portugal també, fins als dies d'avui.
I veiem que Catalunya està vinculada encara a aquesta monarquia hispànica del 1640, de l'època de Felip IV,
Felip
si no m'equivoco, i en canvi Portugal no.
Exacte. Llavors fem aquest paral·lelisme i incorporem també Brasil, i Brasil en el seu moment també es va independitzar de Portugal, i continua sent, i és un país totalment independent, amb unes arrels fantàstiques i amb una història molt, molt bonica gràcies a aquesta independència.
Però no sé si a nivell, a part de tota aquesta trajectòria històrica, sí, les problemàtiques que tenen aquests tres països actualment...
Són molt semblants. De fet, jo et diria que Brasil va pel davant, i això es parla també, nosaltres és... una crítica també social. Brasil actualment està governada per un president que és del tot menys demòcrata.
Llavors, Bolsonaro.
Bolsonaro, parlem de Bolsonaro. I els tres països, per exemple, hem compartit dictadures en ple segle XX, i Brasil en aquests moments té aquesta problemàtica, que espero que Europa no passi, o com a mínim a Catalunya i a Portugal no passi. Llavors fem una mica una anàlisi també això a través de poesia, a través de teatre i de música.
No sé si creieu que els espectadors que vinguin a veure el Café Libertad sortiran amb algun dels dubtes entre les relacions entre Catalunya, Espanya i tota la península ibèrica resolts.
No resolts no, però el que volem amb aquest espectacle també és crear, apostar pel sentit crític i que la gent surti pensant coses diferents que potser no s'ha plantejat o coses que potser deien, ah, mira, jo pensava que era així, però mira, he canviat i ara veig un altre punt. Mm-hmm. Aquest punt.
I per acabar, Bruna, no sé si teniu, ja només aquestes dues representacions, teniu pensades algunes possibles futures representacions també?
Sí, exacte, i que sigui sobretot no només a Sabadell, que això jo crec que és un producte super exportable, però que sigui per tot Catalunya, per tot Espanya, per Portugal... i per què no per Brasil?
Molt bé, doncs, escolta, moltíssimes gràcies. De moment convidem els nostres oients que vinguin a veure-us aquest dissabte 30 a 2:15 i el diumenge 31 a les 6 de la tarda. I, doncs, això, de moment aquestes són segures. Per tant, no, aneu-les a veure per no perdre-les.
Sí o sí.
Doncs moltíssimes gràcies i molta merda amb aquestes representacions.
Merci, home, gràcies.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell.
I ara passarem a l'apartat especial del Dia Mundial del Teatre. Ja sabeu que aquest dia, que es va crear per l'Institut Internacional del Teatre amb seu a París, amb la intenció de donar relleu al teatre i que surti de les parets dels locals on es representa habitualment. Pel món del teatre és un dia de celebració, és el moment en què ens podem felicitar per tot allò de bo que el teatre fa per la societat en nom de l'art, la literatura i de la música. El teatre, en tots els seus aspectes, és una de les expressions més riques de la nostra civilització i ser conscients del seu valor és el mínim que es vol intentar assolir cada 27 de març. La celebració és mundial i cada any hi ha una personalitat del teatre que redacta un missatge i aquest any ha estat en Carlos Celdrán, que és director teatral guardonat amb premis i d'alt prestigi. És dramaturg, acadèmic i professor també i viu i treballa a l'Havana, a Cuba, i presenta el seu treball arreu del món. És director també del És director i fundador també de la companyia Argos Teatro i és Premi Nacional de Teatre a Cuba. Doncs aquest missatge de Carlos Celdrán, del Dia Mundial del Teatre, el subscriuen tots els països i a l'Amunt al Taló, en representació del món associatiu teatral de la nostra ciutat, també ens hi volem afegir. Per això tenim la immensa satisfacció que la lectura d'aquest manifest la faci la jove i molt prometedora actriu sabadellenca Elisabet Casanovas, que està representant al Teatre Poliorama La Tendresa i que aquest mes de maig vindrà a Sabadell amb l'obra Cassandra, una producció del Teatre Nacional dirigida per Sergi Balbel. Doncs endavant amb el missatge del Dia Mundial del Teatre.
Abans del meu despertar en el teatre, els meus mestres ja estaven allí. Havien construït les seves cases i les seves poètiques sobre les restes de les seves pròpies vides. Molts d'ells no són coneguts o amb prou feina se'ls recorda. Van treballar des del silenci, des de la humilitat dels seus salons d'assaig i de les seves sales plenes d'espectadors, i lentament, després d'anys de treball i assoliments extraordinaris, van anar deixant el seu lloc i van desaparèixer. Quan vaig entendre que el meu ofici i el meu destí personal seria seguir els seus passos, vaig entendre també que heretava d'ells aquesta tradició esquinçadora i única de viure el present sense una altra expectativa que aconseguir la transparència d'un moment irrepetible. Un moment de trobada amb l'altre en la foscor d'un teatre, sense més protecció que la veritat d'un gest, d'una paraula reveladora. El meu país teatral són aquests moments de trobada amb els espectadors que arriben nit rere nit a la nostra sala, des dels racons més dissemblants de la meva ciutat, per acompanyar-nos i compartir unes hores, uns minuts. Amb aquests moments únics construeixo la meva vida. Deixo de ser jo, de patir per mi mateix i reneixo i entenc el significat de l'ofici de fer teatre. Viure instants de pura veritat efímera, on sabem que el que diem i fem allí, sota la llum de l'escena, és veritat i reflexa el més profund i el més personal de nosaltres. El meu país teatral, el meu i el dels meus actors, és un país teixit per aquests moments on deixem enrere les màscares, la retòrica, la por de ser qui som, i ens donem les mans en la foscor. La tradició del teatre és horitzontal. No hi ha qui pugui afirmar que el teatre està en algun centre del món, en alguna ciutat o edifici privilegiat. El teatre, com jo l'he rebut, s'estén per una geografia invisible que barreja les vides de qui el fan i l'artesania teatral en un mateix gest unificador. Tots els mestres de teatre moren amb els seus moments de lucidesa i de bellesa irrepetibles. Tots desapareixeran de la mateixa manera sense deixar alta transcendència que els empari i els faci il·lustres. Els mestres de teatre ho saben. No val cap reconeixement davant aquesta certesa, que és l'arrel del nostre treball. Crear moments de veritat, d'ambigüitat, de força, de llibertat en la major de les precarietats. No sobreviuran d'ells, sinó dades o registres dels seus treballs en vídeos i fotos que recolliran només una pàl·lida idea d'allò que van fer. Però sempre faltarà en aquests registres la resposta silenciosa del públic que entén en un instant el que allí passa no pot ser traduït ni trobat fora, que la veritat que allí comparteix és una experiència de vida, per segons més diàfana que la vida mateixa. Quan vaig entendre que el teatre era un país en si mateix, un gran territori que abasta el món sencer, va néixer en mi una decisió que també és una llibertat. No has d'allunyar-te ni moure't d'on et trobes. No has de córrer ni desplaçar-te. Allí on existeixes està el públic. Allí estan els companys que necessites al teu costat. Allà, fora de casa teva, tens tota la realitat diària, opaca i impenetrable. Treballes llavors des d'aquella immobilitat aparent per construir el major dels viatges, per repetir l'Odissea, el viatge dels argonautes. Ets un viatger immòbil que no para d'accelerar la densitat i la rigidesa del teu món real. El teu viatge és cap a l'instant, cap al moment, cap a la trobada irrepetible enfront dels teus semblants. El teu viatge és cap a ells, cap al seu cor, cap a la seva subjectivitat. Viatges per dins d'ells, de les seves emocions, dels seus records, que despertes i mobilitzes. El teu viatge és vertiginós i ningú pot mesurar-lo ni callar-lo. Tampoc ningú els podrà reconèixer en la seva justa mesura. És un viatge a través de l'imaginari de la teva gent, una llavor que se sembra en la més remota de les terres, la consciència cívica, ètica i humana dels teus espectadors. Per això no em moc. Continua a casa meva, entre els meus afins, en aparent quietud, treballant dia i nit, perquè tinc el secret de la velocitat. Carlos Celdrán. Feliç Dia Mundial del Teatre.
Avui és el Dia Mundial del Teatre, el dia que el teatre es presenta a tota la societat per donar-se a conèixer. I des de l'Amunt al Taló, per celebrar aquest Dia Mundial del Teatre, hem decidit despullar una part del teatre a la nostra ciutat i ensenyar-vos el que hi ha al darrere del que veieu dalt dels escenaris. Diem una part perquè les arts escèniques són tan completes que hauríem de preparar un programa de moltes hores per poder-ho abastar tot. I aquesta part que volem ensenyar-vos es focalitza en un espai concret, un espai molt emblemàtic de la nostra ciutat, un espai que pot estar més lligat al passat industrial de la nostra ciutat perquè és una fàbrica, concretament la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu. Estem parlant de Cal Estruc. I qui més qui menys coneix Cal Estruc, uns perquè hi van assajar, uns altres perquè hi van a veure espectacles, d'altres perquè van al bar i molts perquè hi passen per anar al Corte Inglés o l'Eix Macià. Però poca gent sap completament tot el que s'hi fa. Doncs avui, a l'Amunt al Taló, volem dedicar el programa a parlar de l'Estruc. Volem entrar a tots els sectors que conformen l'equipament i veure què s'hi fa. Per això el nostre equip ha treballat de valent i l'hem enviat als diferents sectors de l'Estruc, a les sales d'assajos, als bucs, al circ, al bar i a la zona d'audiovisuals. Però, per començar, parlarem amb qui s'encarrega de coordinar els fils de tota aquesta activitat, des del centre de comandament, que està situat en un despatx que hi ha a l'antiga casa de l'oficina de la fàbrica, just al bell mig del pati de l'equipament, i que és el director de l'Estruc, el senyor Manel Rodríguez. Bon vespre, Manel, què tal? Com estàs?
Hola, bon vespre.
Moltes gràcies per atendre'ns. Manel, en general parlem de teatre, dansa, circ, però aquí li dieu Fàbrica de Creació d'Arts Escèniques en Viu. Què engloba tot això, aquest concepte d'arts en viu? Què significa?
Bé, parlem de les arts en viu quan ens referim a una acció artística efímera, com pot ser el teatre, la dansa, el circ, la música en directe, però també ens referim al món de la performance, que practiquen sobretot els artistes visuals contemporanis, i que és l'expressió més escènica que pot crear un artista visual. I els artistes que treballen a l'entorn de la tecnologia també s'acosten a les arts en viu perquè adopten el format escènic per fer les seves presentacions.
Val. I per tant això l'Estruc va començar sent doncs, espai per assaig i en canvi ha anat ampliant a totes aquestes disciplines, no? Al llarg de tota la seva... De... Perquè són 20 anys d'història, si no m'equivoco, ja. O més de 20 anys, oi, que porteu?
Són més de 20 anys i l'any que ve en farem 25.
Ja, està bé, ja, això. Bodes de plata, no?, que es diu. I com són les feines de suport que feu als creadors des de l'Estruc?
Bé, a l'Estruc oferim diversos serveis a les companyies residents. D'una banda pots treballar a les etapes prèvies d'una creació en una sala d'assaig. A l'Estruc tenim acondicionats uns 12 espais de diferents mides i diferents estructures. També pots realitzar una residència tècnica al teatre o a la carpa de circ. En aquest cas disposes d'un tècnic de llums en exclusiva que t'ajuda i t'aconsella de cara a l'estrena del teu espectacle. Però també hi ha altres serveis que oferim. Per exemple, en el cas del circ, els residents tenen al seu servei un director artístic, que és el Jordi Gaspar, exdirector del Festival Trapeci de Reus. Pel que fa a les arts visuals, aquest paper el realitza el Quim Packard, que ha estat un col·laborador en el MACBA. I en relació a les arts digitals, la Núria Nia és una realitzadora de cinema i experta en eines de creació digital. Aquests tres professionals aconsellen els artistes i segueixen estretament el seu procés creatiu. I d'altra banda, els residents de l'Estruc que viuen fora de la ciutat poden allotjar-se en el centre.
I quan dieu residents, què vol dir? O sigui, què vol dir això de residents? Vol dir que són companyies, creadors? Quin tipus de perfil teniu?
Fonamentalment, parlem de residències quan hi ha un projecte artístic que d'alguna manera doncs, ha estat triat per l'Estruc per poder doncs, tirar endavant dintre de les seves instal·lacions.
Per tant, hi ha un procés de selecció d'aquestes companyies i d'aquests creadors.
A veure, hi ha dos tipus de residents a l'Estruc. Els que formen part de les companyies o col·lectius locals i els que venen de fora. Els locals no passen cap mena de selecció i entren directament a treballar segons la disponibilitat dels espais que ens sol·liciten. Perquè es feu una idea, i a vegades els exemples doncs, és com millor s'entenen les coses, us comento alguns exemples de formacions locals que habitualment assagen a l'Estruc en els darrers, posem 12 o 15 anys. Doncs parlem de Sant Vicenç, parlem de Joventut de la Faràndula, parlem del Ciervo, parlem de la Sangro de Teatre, del Sonso Clown, d'Encert, de Cacaiba, Estrena Morena, El Galliner... Parlem de formacions musicals molt potents, com els Amics de l'Òpera, com el Líder Càmera, com la Coral Belles Arts, Cants al Vent, la Banda de Música, i algunes, també algunes companyies de dansa locals, com Petit Món, Atzar o Baix d'en Begat.
Molt bé, déu-n'hi-do. Sí, nosaltres, totes les companyies amateurs, l'Estruc és una gran ajuda. I de les companyies que són d'exteriors, són de Catalunya, o sigui, exteriors a la nostra ciutat, són a nivell doncs, català, a nivell d'estat espanyol, internacional, quines companyies teniu de fora de Sabadell, residents?
Bé, les companyies de fora de Sabadell sí que s'han de presentar una convocatòria pública, que és una convocatòria de caràcter anual, i aleshores hi ha organitzades unes comissions de selecció formades per professionals externs a l'Estruc que trien els projectes més interessants. Aleshores, aquestes comissions, també us en dic amb alguns dels participants en aquesta comissió perquè veieu quin és
sí,
el tarannà,
sí,
doncs tenim la Central del Circ, tenim l'Ateneu Nou Barris, tenim la Caldera de Barcelona, tenim el Graner, tenim el Sant Andreu Teatre, tenim el responsable, la responsable de l'Antic Teatre i també els tres festivals de referència, el Sismògraf d'Olot, que està dedicat a la dansa, el Trapeci de Reus dedicat al circ i el Terrassa Noves Tendències, el TNT, dedicat a nous formats escènics. Tots aquests professionals també ens ajuden a difondre les produccions que es couen els truc i són a la vegada programades o bé en els festivals, o bé en altres centres de creació, o bé en programacions d'exhibició d'altres teatres.
I llavors totes aquestes companyies han de, no sé si és obligat a fer una actuació en el mateix Estruc, en la sala d'actes de l'Estruc també? O no?
Obligat no, això és un acord que tenim amb cada companyia i també depèn molt del nivell de maduresa d'aquell projecte. Si és un projecte que encara està molt verd, doncs igual el que es fa és un assaig obert en una sala. Si està una mica més tancat, però considerem que encara ha de coure una mica més, doncs potser és un assaig obert, però ja en el teatre. O finalment l'opció de que és un espectacle acabat i, per tant, entra dins de la programació de pagament de l'Estruc.
Ja. I si parlem una mica de xifres en general, quantes persones, per exemple, han utilitzat l'Estruc aquesta última temporada? No sé si tens aquesta dada així
recollida. Sí, si parlem de xifres, si parlem d'usuaris.
Sí.
Doncs mira, en un any l'Estruc acull un total d'unes 230 sessions d'espais de tot tipus, de sales d'assaig, del teatre, de la vela, de la sala d'exposicions, dels tallers d'arts visuals. Si en això li afegim els grups que actuen en els punts d'assaig musical, que no són menys de 200 anuals, ja sumats ja estaríem amb uns 1.300 usuaris.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, pel que fa al públic, que penso que també m'ho demanava,
sí.
Entre totes les programacions que tenim, que oferim des de l'Estruc, estem amb dades del 2018 al voltant dels 10.000 espectadors. En això hi hauríem d'afegir els joves que participen al programa educatiu, que és un dels programes estrella que tenim a l'Estruc, que són uns 4.500, i per tant això ens dona un total entre usuaris i espectadors i participants del programa educatiu d'unes 15.000 persones.
I escolta, amb tota aquesta ocupació, no teniu pensat, o sigui, quina ocupació realment en percentatge es té? Realment hi ha una ocupació molt gran, no? Pel que expliques?
Estem al voltant, en aquests moments, jo diria, d'un 85% d'ocupació.
I no sé si s'ha de pensar en alguna possible ampliació o en, per donar més possibilitats a participar, doncs, a més grups.
Bé, jo el que penso és que, si un cas, la nostra feina ha de ser la millora de les instal·lacions. És a dir, que les instal·lacions estiguin més adaptades al tipus de disciplines que s'hi treballen. Això és molt important i en aquest camí estem. En fer més espais per arribar a un nombre més gran, tampoc em sembla que tinguem que entrar en aquesta mena de competició, no? A veure si de 15.000 saltem en dos anys a 20.000, no? Tampoc crec que es tracti d'això, no?
Ja. I no sé si coneixes algun altre espai similar, un equipament similar en alguna altra ciutat.
Bueno, això la referència... Nosaltres som dels més antics, eh? O sigui, som una mica els pioners en l'àmbit de Catalunya, perquè el 2020 farem 25 anys, i aleshores, bueno, sí que tenim dintre del Vallès un referent molt pròxim, que és el Roca Umbert de Granollers, que no tenen potser tants anys d'obertura, però tenen unes instal·lacions magnífiques, i em sembla que darrerament estan acabant la darrera fase de condicionament. Però bueno, també hi ha les famoses fàbriques de creació de Barcelona, per exemple Fabra i Quats, que és una antiga fàbrica de filatures immensa al barri de Sant Andreu, que encara està en procés de redefinició de projecte i tal, però hi ha moltes parts que estan funcionant. Tenim l'Escocesa, tenim la Caldera, tenim la Central del Circ, que és de nova, una obra nova, no? En l'espai del fòrum, molt interessant. Tenim el Graner, dedicat a la dansa. És a dir, tot un seguit d'espais que s'estan dedicant, doncs, a poder cedir instal·lacions i espais de treball per poder crear. També n'hi ha de fora de Barcelona, eh? Fora de l'entorn de Barcelona, per exemple a Girona hi ha l'Animal a l'Esquena, que és també una de les més pioneres,
yeah,
que està gestionada per una companyia de dansa, i en aquest cas és privada, no? Per la companyia amb el pelo. Jo el que penso és que tot aquest mapa, no, de punts que hi ha a Catalunya, una mica l'obligació que tenim és la de treballar en format de xarxa col·laborativa. Penso que hem de tenir més complicitat entre nosaltres i compartir més projectes.
Mm-hmm. Molt bé, i no sé si, per acabar, algun repte que tingueu per proposat, doncs, de cara als 25 anys, que serà l'any que ve?
Algun... Bé, ara diré un projecte que tot just n'estem parlant i pràcticament no ho vam parlar ni amb el departament, no? Que era la possibilitat de poder provocar una trobada entre antics treballadors de la fàbrica, de quan això era una fàbrica de tanyits, amb els actuals treballadors de la fàbrica, que són artistes de tot tipus.
Molt bé, molt bé.
I estem pensant en veure això com podria funcionar. Ens sembla molt interessant des del punt de vista de la memòria i des del punt de vista de que la pròpia ciutat conegui què s'hi fa aquí dintre de l'Estruc.
Molt bé, doncs Manel, escolta, moltíssimes gràcies per la teva atenció. Ara anem a descobrir in situ tot el que ens has explicat amb els nostres reporters que els hem repartit pels diferents sectors de l'Estruc. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Amunt al taló amb els teatres de l'Estar.
Doncs ara comencem aquesta volta per l'Estruc i ens infiltrem a la fàbrica de creació d'arts en viu de Sabadell. Comencem escoltant a l'Adrià. On has anat?
Hola, Jaume. Sí, ara estic aquí a l'Estruc, que ens hem infiltrat. Primer entrevistarem dos grups de música que estan ensenyant els bucs d'assaig. I a continuació doncs anirem a entrevistar a les sales d'assaig que hi ha els del grup Tatxa, els de la bàscula, que estan fent assajant toc-toc. I després la coral Els Notes, que estan assajant pel seu concert dels 5 anys que estrena el dia 6 d'abril. Anem a veure què s'ha semblat. Però abans entrevistarem el responsable d'aquí dels Bucs de Jazz perquè ens expliqui una mica com funciona tot això. Doncs bé, doncs ara estem amb el Pere, que és un dels encarregats que porta el tema dels Bucs d'Assaig. Explica'ns una mica què són els Bucs d'Assaig.
Bueno, els Bucs d'Assaig són tres sales equipades amb tot el material necessari perquè un grup assagi, amb els amplificadors, amb un equip de veus, bateria, i l'únic que necessiten els usuaris és els instruments, i nosaltres els cedim tot el material, i bueno, en principi és facilitar la possibilitat de que gent amb pocs recursos doncs, pugui tenir un lloc disponible per assajar en condicions.
Perquè aquests grups de música, què han de fer per poder... Si algun grup està interessat en poder assajar aquí en els Bucs d'Assaig, què hauria de fer?
Bueno, és molt senzill. L'únic que tenen que fer és venir aquí a les oficines dels Bucs i omplir una fitxa d'inscripció per tal de tenir les dades i sapiguem quins usuaris tenim i llavors ja poden disposar del material. És així de fàcil.
I actualment quins tipus de grups més o menys teniu o quants grups teniu assajant?
Bueno, la quantitat de grups ara mateix no te la sabria dir exactament, però els tipus de grups, doncs, bueno, molts grups de rock, hi ha bastant diversitat també, alguns grups de jazz, heavy metal, i bueno, diferents formacions en uns estils molt variats. Realment definir només un estil és difícil.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Doncs anirem a veure com estan assajant aquests grups de música. Moltes gràcies. Doncs bé, doncs ara estem al Dia Internacional del Teatre i estem aquí entrevistant a un grup que està assajant a dintre els Bucs d'Assaig de l'Estruc. Com us dieu?
Els Siux.
Sí, sí.
I què feu?
Doncs nosaltres fem música rock, sobretot cançons dels anys 60, perquè els Siux doncs, es van formar ja l'any 64. El 64, 65, 66 van estar actuant. I nosaltres som doncs, una miqueta els continuadors d'aquells Siux dels anys 60. I cantem, toquem les cançons d'aquella doncs, època. Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Elvis Presley, etc.
Quant temps fa que porteu tocant?
Bueno, amb aquesta segona etapa, per dir d'alguna manera, 3 anys, 3 o 4 anys. Però fonamentalment nosaltres ens veiem per passar-ho bé, amb cap altre objectiu. L'objectiu és de tocar entre nosaltres i passar-nos-ho bé. Si de tant en tant doncs, toquem en algun lloc pues, i la gent s'ho passa bé, pues, també.
Bueno, doncs molt bé. Bé, us deixaré que sigueu assajant. Exacte. Sí, moltes gràcies.
Aquest àlbum My Cloud de Rolling Stones. Bájate de mi nube.
Ara estem amb un altre grup de música que està assajant aquí els Bucs d'Assaig de l'Estruc. Com us dieu?
Dead Men's Sins.
I quin tipus de música toqueu?
Heavy metal.
Heavy metal. Explica'm una mica més sobre el vostre grup.
Portem molt temps de trajectòria i amb moltes oscil·lacions en quant a músics. És a dir, hem canviat moltes coses i sempre seguim amb el que volem i amb el que fem. I tenim, la veritat, bastant una visió del futur molt àmplia.
Esteu fent moltes actuacions?
De moment no, ho estem preparant per començar aquest estiu.
Sí. I ara mateix quina cançó porteu entre mans?
Hi ha una que es diu Souls of Darkness, que és una de les que millor ens estan sortint, que la veritat que tenim muy buenas vibras sobre ella.
I a part de tocar cançons d'altres grups, teniu entre mans algun projecte?
Sí, ara estem muntant un projecte que se'ns va ocorrir quan vam començar. Si estàvem al sofà de casa, vam trucar a Tres Notes i vam dir «Hòstia, suena muy bien esto, ¿y por qué no lo desarrollamos?» I ho hem desenvolupar. La cosa està en que volem fer un disc que tingui el nom de Frankenstein i que expliqui la història del monstre, però el que és... No en si el de l'obra de Mary Shelley i l'Àngel Caído d'aquest rotllo, sinó el Frankenstein que hi ha dins nosaltres. Llavors, una història convergida entre el Frankenstein, el doctor Jekyll i Mr. Hyde. Llavors, amb vivències personals, cada cançó té un trosset de nosaltres, de tot el que ens ha passat.
Ja teniu previst quan donareu llum a aquest projecte?
Pues en principi a final d'any volem fer-ho. O sigui, després de currar, d'amassar molta pasta i de passar per l'estudi de gravació, llavors ja, ojalà a final d'any ho puguem treure.
Hola, doncs esperem que us vagi molt bé i moltes gràcies per rebre'm. Us deixo seguir assajant.
Doctor, abre la puerta. Doctor, saca tu loco a pasear.
Doncs ara estic amb l'Esperança, que estan aquí assajant una obra de teatre. Què esteu fent?
Estem fent Toc Toc. Sí, és una obra, és còmica, en la qual doncs, són sis personatges i tots tenen un toc diferent.
D'on veniu vosaltres?
Venim de la Bàscula, del grup Tatxa, de l'Acadèmia Bertran, i actuem a la Bàscula.
Que per la gent que no sàpiga on està la Bàscula...
La Bàscula està al carrer Gorina i Pujol, 69. Gorina i Pujol, 69. Esteu tots convidats.
Quan teniu pensat estrenar-la?
Pues a finals de l'última setmana de març, el dissabte i diumenge, últim de març. Llavors la farem l'abril dues setmanes més, parem per Setmana Santa i arrenquem després de Setmana Santa.
I em podríeu fer aquí una miqueta un trosset de l'obra?
Ja! Oh, cony de la tia Rosega, qui cus!
Ha començat perfecte, escolti'm!
Ànim, Fred, estem amb tu!
Llepaculs, cagaja perudetes!
Oh, aquest experiment està fracassant de bones a primeres.
Però és que és vostè que està enviant males vibracions al grup.
Vibracions. Fot-li el vibrador, home, fot-li el vibrador. Menys a veure'n de ben endins.
Sí, totalment retingut. Us fa res, cobri una mica.
Oh, sí. Fet-te cames, llepatifes. Perdoni, Blanca, perdoni, eh?
Res, faci.
Cony, figa, xona, patatona, conill, fregall, raspall, vulva, trofa, trufa, petxina, pagús de gallina.
Oh, aquest home acabarà amb el diccionari.
Pites balfollades.
Bueno, doncs us deixo seguir assajant, val? Moltes gràcies a vosaltres.
Doctor, abre la puerta. Doctor, saca tu lomo a pase.
Bones, qui sou?
Jo sóc el Jovel Signes.
Jo sóc la Laura Rifé.
Bé, però de quina entitat sou? Què esteu fent aquí?
Dels Notes.
Som una coral jove que ens ajuntem un cop a la setmana per assajar i al llarg de cada trimestre doncs, fem un repertori que acabem fent amb concerts i aquest any és un any especial.
Sí, per què? Per què és especial?
Perquè aquest any fem 5 anys i de la manera que tenim de celebrar-ho serà fer un concert així, homenatge als nostres 5 anys i farem una miqueta entre tots de teatre, festival i tothom està convidat i estem a tope amb els assajos.
Quan serà aquest concert?
El dia 6 d'abril a les 7 de la tarda al Teatre dels Salesians.
Doncs a veure si aconseguim que vingui molta gent.
Que vinguin molts.
Em podíeu cantar alguna cosa?
Sí, ara t'ho cantem.
Ara anem a descobrir on s'ha infiltrat el Bernat.
Doncs ens trobem a la carpa del circ de l'Estruc amb el Jordi Gaspar, que és una mica el responsable d'aquí la carpa. Bon vespre, Jordi.
Hola, bon vespre a tothom.
Aquí a la vela quina feina hi feu?
Aviam, aquí la vela, la feina, la principal feina, és acollir a companyies en residència de circ que estiguin creant els seus espectacles i hem obert una nova línia també, que no només és per producció d'espectacles, sinó que hem obert també per si tens algun projecte social que necessitis gent per desenvolupar-lo o si estàs en un projecte d'investigació, que a vegades no vol dir que s'acabi amb una explotació d'un espectacle, sinó és una trobada de malabaristes, de cablistes o una trobada artística per intercanviar treball, com si diguéssim. I ho fa fartem aquestes tres. Aquesta és la principal feina i d'aquí n'extraiem unes 8-10 companyies anuals que ens fan la programació, que són doncs, les millors companyies que hem tingut en residència o les que tenen el treball més avançat per poder ensenyar en un públic. I d'aquí traiem la programació anual que surten tots els llibrets de l'Estruc de Circ.
I una mica per tothom, què s'hi fa aquí?
En aquests moments tenim unes activitats engegades que ens estan anant molt bé. Per exemple, podem parlar dels tastets de circ o del circ en família, que és doncs, uns tallers d'una manera informal que puguis venir a fer circ amb el teu nano. Després, a nivell social, estem arrencant dos projectes, jo crec bastant interessants. Un potser que té més visibilitat, que es diu Germinar Circ, i després un altre projecte que és molt més petit i no té tanta visibilitat, però sí que és molt potent, crec jo, que és Juntes Fem Circ, que és un projecte social que el que intentem és eliminar una miqueta o treballar sobre el contacte, la relació entre mares i fills, fills o filles. Però la veritat és que és una meravella poder utilitzar el circ com a eina social perquè té uns resultats increïbles, no? Vull dir, el fet de fer coses a la gent, treus pors, t'has de tocar, t'has de valorar, vull dir, has de perdre les pors a tu, amb els altres, has de creure en tu mateix, has de confiar en els altres, i dona un seguit de valors que quan els transposes, els transportes després a la vida de la gent, és molt maco el circ i té un gran potencial com a eina social que ho estem descobrint aquí a Sabadell.
Doncs fins aquí una mica el resum curt, molt curt, sobre el que és el circ de l'Estruc, que podríem estar-hi estona i estona parlant, i que tant de bo ho fem algun dia. Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i ja sabeu, qui vulgui venir per aquí, sempre fem actuacions, sempre fem cosetes, i aviam si podem engegar una formació més extraescolar a Sabadell, que hi ha molta gent que ens ho demana i que hi estem molt interessats.
I acabem el recorregut per l'Estruc amb l'Eloi. Quina part de l'Estruc has anat a descobrir, Eloi?
I també en motiu del Dia Mundial del Teatre, jo també m'infiltro, com no podia ser d'altra manera, a l'Estruc. I em trobo primer amb la Núria Nia, que és la responsable d'Arts Digitals. Hola, Núria.
Hola, què tal?
Molt bé. Què m'has d'explicar de la secció que portes tu?
La nostra secció tracta, com bé diu el nom, Mediastruc, de nous mitjans digitals, tot el que sigui fer avançar les narratives a través de les noves tecnologies, bàsicament.
I quins tipus d'espectacles prepareu?
Doncs les residències normalment culminen en una mostra, de vegades és un espectacle que es fa al teatre, d'altres vegades és més format assaig obert, i sempre experimenten amb algun tipus de tecnologia que fa que tota aquella peça creixi d'alguna manera, no? Narrativament, no només utilitzen doncs, els visuals, de vegades robòtica, de vegades sensors en el cos per fer doncs, créixer una peça de dansa o d'audiovisual, sinó que doncs, estan fent una investigació per detectar noves possibilitats narratives.
Per exemple, dissabte passat podíem veure una obra de manual, una obra que es diu Manual, en què es treballa precisament tot el que es fa amb les mans.
Sí, és una obra d'Aize Lizarrazu, que ha estat de resident a Mediastruc. Ella és pianista, però també, a part d'aquesta banda més clàssica, va fer estudis en música digital, en art sonor, i per tant ens ha presentat una obra que barreja visuals, experimentació sonora de tot tipus, i és realment arriscada. Ha sigut graciós de veure com una persona que ve del conservatori clàssic passa a fer una cosa totalment abstracta i bueno, que si no la veus suposo que costa molt d'entendre-la.
Sí, abstracta però cridaner al cap i a la fi.
Sí.
I molt, molt cridaner i molt atractiu que es puguin combinar tots aquests estils i crear una peça o una performance que tothom tingui l'oportunitat de veure.
Exacte, és un risc. Sempre apostem pel risc, per la innovació, i això ho ha tingut també Manuel.
Doncs moltes gràcies i estarem atents a la vostra agenda.
No us perdeu els nostres Hack and Art Days, on dos cops l'any mostrem tota la tecnologia que s'inventen els nostres residents. Moltes gràcies a vosaltres.
I després de parlar amb en Núria Nia, m'entreviso també amb en Quim Packard, que coordina la part d'arts visuals i performance. Hola, Quim.
Hola, què tal?
De què t'encarregues tu?
Doncs jo porto la part d'arts visuals i performance aquí de la Nau Estruc. Me n'encarrego de fer un seguiment del que fan els artistes, el seu procés de treball, amb què estan treballant i coordinar els events o les presentacions que anem fent dels seus treballs aquí a l'Estruc. El que fem, bueno, com és arts visuals i performance. Clar, són tipus de treballs molt experimentals, molt de laboratori, molt de procés i que s'expandeixen més enllà del format visual o música o dansa, o sigui, és un format una mica mixte, no? És com un híbrid entre tots els altres formats i això és una mica el que sí, són el tipus de treball que estem treballant.
És un híbrid que porta molt de públic?
És un híbrid que no porta gens de públic, no, que va, perquè és molt experimental. Clar, la performance ve de formats, ve de... O sigui, la tradició de performance són formats que surten de la dansa, que surten del taló, surten del teatre. Uh-huh. I surten també del quadre i de la pintura. Llavors són formats que ja porten temps, des dels anys 60 o 30 fins i tot, que són formats que justament s'escapen de les altres arts més tradicionals, podríem dir. I llavors no té un públic molt ajustat o molt gran, podríem dir. Sí.
Doncs anem a fer que vinguin una miqueta més a experimentar. Què ens recomanes?
Recomano la presentació que fem el dia 5 d'abril dels treballs dels artistes que han estat aquí en residència durant, ja porten alguns, porten 2 mesos aquí treballant i presenten el seu treball el 5 d'abril, a la tarda. Sí. I... Sí, hi ha el treball de la Marina González, el Yancy Soler i la Masha Perskaya. El Yancy farà un show experimental que mescla cos, dansa, música i que invita altres artistes, i la Marina González estarà treballant, ella treballa el tema del kitsch i el tema de l'ho... sí, el món kitsch, bàsicament, i ho farà a través de la música i també una instal·lació.
Doncs ens anem veient per aquí l'Estruc.
Vale, molt
moltes
bé.
Gràcies.
Vale.
Amunt al taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final d'aquest intens programa especial i internacional del teatre i ens acompanya l'Elvira, que no podia faltar, una persona amb tanta avidesa de teatre, no podia faltar en aquest dia especial, dia mundial del teatre.
Mundial del teatre.
Què tal, i Elvira, com estàs? Bon
doncs
vespre.
Bé, bona celebració per tots els teatreros.
Exacte.
A veure, avui us parlaré...
Avui no tenim gaire temps, o sigui que només ens podràs explicar una obra.
Una obra, avui us explicaré només una obra que t'ha de veure, però precisament és sobre dues... estrelles del cinema, però que van començar fent teatre, i que les interpreten dues actrius també molt considerades aquí a Catalunya. L'obra és Què va passar amb Bette Davis i Joan Crawford, un text de Jean Marveff al Teatre Acadèmia de Barcelona. Guido Torlonia dirigeix les dues actrius del teatre català, tal com he dit, que interpreten a les dues grans estrelles del cinema mundial de la meitat del segle passat. Carme Díaz es posa a la pell de Bette Davis i Vicky Peña a la de Joan Crawford. Les dues divas de Hollywood van tenir una estira i arronsa i una gran rivalitat tant en la seva carrera però també personalment. En aquesta proposta teatral ens presenten aquestes disputes en forma de monòlegs i correspondència, que en aquella època es feia molt escriure's les cartes, una correspondència entrellaçada on es veu la rivalitat que tenien les dues actrius, eh? I no s'encaren mai elles dues, sempre és amb
correspondència.
Amb correspondència. Exactament. Però que es dirigeixen unes paraules molt cruels, de menyspreus i insults, però amb una elegància increïble. L'escenografia és d'un glamour i una riquesa destacable. Dos camerinos enfrontats, uns grans tocadors que semblen que es mirin, que els separa un mirall imaginari, tots els estan emmarcats amb les llums característiques d'aquests tocadors d'aquella època, i cada compartiment està decorat amb una infinitat de detalls de les típiques, per exemple, les típiques burres de vestuari, els còmodes sofàs, flors i molts objectes de maquillatge i joieria. La il·luminació és superlativa, ja que cada moment ressalta les actrius de forma adequada segons cada situació, i ho fa d'una manera tan... sense estridències il·luminatàries, sempre amb els cànons d'elegància i sumptuositat. i concordança de l'espai escènic. També la caracterització de les dues actrius és extraordinària, tant amb el vestit com amb la perruqueria i maquillatge, que aconsegueixen que cada una tingui la seva pròpia personalitat. I no veus a les actrius, veus a les estrelles.
A Joan Crawford i a la Bette Davis.
Exacte, veus les seves cares. Parlant de les interpretacions, puc dir que estan totes dues excel·lents, tal com ha de ser unes actrius tan reconegudes al nostre teatre. Cada una presenta el seu paper, ressaltant cada personalitat elegantment i posant èmfasi en la gran enemistat i la morbosa relació entre les dues veteranes estrelles que ja en aquella època, els anys 60, veien minvar la seva popularitat. D'això se'n van aprofitar les grans empreses cinàstiques, o sigui, del cine d'aquella època. Van aprofitar que les dues dones es brillessin i aquesta enemistat per fer publicitat i poder seguir endavant amb la seva indústria, que generalment estava encapçalada per homes. Conclou l'espectacle amb una frase cèlebre. Una de les dones li diu a l'altra: un petó de la seva millor enemiga. Potser és cert, com diuen al començament de l'espectacle, que els actors són persones que es fan actors perquè no se suporten ells mateixos. Una proposta que, al meu entendre, podria haver tingut més força si hi hagués plantejat un encarament més físic entre les dues dones, però per això... Això només és la meva opinió, eh?
Ja, ja, ja.
Però està bé.
És una lluita de divas.
Exacte, una lluita de divas.
Dues divas.
I tant que sí.
Molt bé,
i aquí
Elvira,
hem acabat pel dia del teatre.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana vinent.
Si Déu vol, adéu-siau.
I fins aquí el programa d'avui, amb aquest especial Dia Mundial del Teatre 2019. Desitgem que hagueu gaudit i ens retrobem el dimecres vinent. A reveure i amunt el taló. You who will offer his son a stone when he asks for bread? Is there a man among you who will offer his son a stone when he asks for bread? A snake when he asks for fish? No! Well, if you then, bad as you are, now know how to give your children what is good for them, how much more will your heavenly Father give good things? Good things, good things, good things, yeah! To those who ask for them. Always treat others as you would have them treat you. Ooh. That is the law and the prophets. 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 You are the light of the world. You are the light of the world. But if that light's under a bushel, it's lost some kind of crucial. You've got to see bright to be the light of the world. It ain't got much in its favor. You can't have that salt and be the salt of the earth.